a Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs ara hem de fer allò, el canvi de xip, eh? Deixem ensenyament, deixem les escoles, deixem la visita del conseller i anem a l'exposició, a aquesta exposició que es va inaugurar ahir sobre el realisme a Catalunya, sobre Picasso, sobre Dalí, sobre aquesta seixantena d'obres que es poden veure fins, si no tinc mal entès, Carola, fins la tardor.
Sí, fins l'octubre.
Fins l'octubre d'aquest 2019, és igual. Ja ho comentarem, potser és el menys important en aquests moments. Però en qualsevol cas, ahir, com els dèiem, es va inaugurar aquesta exposició en el Museu de Maricel, l'art català, el realisme en el període d'entreguerres, una exposició que presenta obres, com els dèiem, de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, Joaquim Sunyer, Ángeles Santos, Josep de Togores i Feliu Elias, entre molts altres. En fi, una de les grans exposicions que se'ns presenta aquest estiu a Sitges, Carola.
Doncs sí, una exposició de primer nivell, que no només és important per la qualitat de les obres i dels artistes que s'hi exposen, sinó perquè es tracta de la primera exposició conjunta de la xarxa de museus d'art de Catalunya, és a dir, del Museu de Sitges, d'Olot i de Valls, en les que col·laboren també doncs, altres col·leccions com la del Museu Picasso. Hi ha un gran Picasso, que és aquest Arlequí, no?
El famós
Arlequí de Picasso, i també quadres de col·leccions privades, algun fins i tot d'inèdit. Per això adquireix ja una certa rellevància i després és una exposició molt interessant perquè ensenya un diàleg constant i una relació entre uns artistes en una determinada època, un determinat període, que és aquest d'entreguerres, entre el 1917 i el 1936, en el que els artistes es comunicaven molt, parlaven molt, i en concret a Catalunya hi havia tot un moviment, un interès per buscar una nova manera, no, d'explicar la realitat i tot plegat que va donar doncs, aquest realisme màgic, que és sobretot el que protagonitza aquesta exposició i que doncs, en alguns artistes acaba evolucionant en un realisme més espiritual o metafísic i en altres acaba fins i tot parlant de surrealisme, no? Com seria en el cas de Dalí. Però l'important és que són artistes molt coneguts, dels quals s'han fet antologies molt importants i hem vist antologies molt importants, però no hi havia gaires exposicions, o potser no hi havia hagut mai cap, això ja no, tampoc no t'ho sé confirmar, però no hi havia exposicions que parlessin de la relació entre ells i de com ells es movien. Aquí la Mariona Seguranyes, que és la comissària de l'exposició, i ho sentiran després en el tall, explica i parla precisament d'això, no? De la importància d'aquest diàleg entre artistes que estaven molt més connectats als que pensem, on Picasso jugava una figura de gairebé de mentor, és a dir, pel taller de Picasso hi passaven tots, i Picasso, la que veia que algun feia coses interessants, l'ajudava, li donava un cop de mà. I per tant, aquesta relació, no, de diàleg constant, de connexió entre ells, que al final no és que hagi generat una única línia figurativa o tot plegat, però en qualsevol cas sí que posa en valor un període i una manera de fer dels pintors catalans en aquella època, on l'escenari protagonista era Catalunya, però també era París, és a dir, estaven molt connectats amb el París d'aquella època i, per tant, amb el que passava a nivell europeu, no? I d'aquí la importància que, més enllà de l'antologia pròpia de cada autor, no? I de l'evolució de cada autor durant la seva vida artística, doncs hi va haver aquesta relació entre ells. I d'alguna manera això és el que vol explicar aquesta exposició, que haig de dir que, sense ser un expert en història de l'art, en absolut...
Ni jo.
Té quadres, té obres que val la pena veure-les. Paga la pena veure-les, començant pel Picasso, per l'Arlequí,
Sí, que és un referent, diguem-ho així. Tenen temps de sobres, fins al 13 d'octubre, per tant, tenen tot el que queda d'estiu i part de l'inici de la tardor fins al 13 d'octubre, aquesta exposició al Museu de Maricel, per veure doncs, aquests quadres que són fantàstics.
Sí, sí, val molt la pena veure-ho. A més, està, bueno, ja ho saben com està el Maricel, era que està fantàstic, no? I és una exposició tranquil·la. Si et sembla, escoltem el que ens van dir. Comença parlant Pere Izquierdo, el director dels Museus de Sitges, on ens parla precisament d'aquesta característica de primera exposició entre les xarxes de museus d'art de Catalunya i d'aquesta aposta per redescobrir aquest art o aquest vincle entre tots els artistes. Després continua parlant Ignasi Domènech, el cap de col·leccions de Museus de Sitges, on també posa en valor aquesta mirada que s'ha posat en aquesta relació, en aquest període d'entre guerres, que era com un període que es movia entre el noucentisme clàssic i l'avantguarda, no? Doncs hi havia alguna cosa entremig que es movia, que era tots aquests realismes, i acaba parlant la Mariona Seguranyes, que és la comissària de l'exposició, que és una dona que té una cultura artística descomunal i que hem reduït el tall una mica perquè es fa molt difícil de seguir, perquè està constantment donant referències a altres artistes, a moviments artístics, i clar, has d'estar com mirant l'enciclopèdia.
Quan un en sap massa és allò que comença a bucar i a bucar i a bucar i a vegades...
Sí. Hem intentat seleccionar aquella part que, doncs, que és més entenedora, més explicativa, i ja, perquè ell ens va fer, vam tenir el privilegi que ens fes una visita guiada per l'exposició, però és veritat que les referències a moviments artístics i a altres pintors eren constants, i els que no estem tan posats en la matèria ens perdíem una mica.
Molt bé, doncs comencem escoltant, com els deia en la Carola, les paraules inicials del director de Museus de Sitges, Pere Izquierdo.
En aquesta presentació de l'exposició Realismes a Catalunya 1917-1936 del Picasso clàssic, el Dalí surrealista. No seré jo qui us expliqui l'exposició, perquè per sort tenim amb nosaltres la comissària Mariona Seguranyes i el coordinador de l'exposició Ignasi Domènech, que us la podran explicar i presentar des del punt de vista artístic amb molta més solvència que jo. Però sí que voldria recordar alguns fets. En primer lloc, que es tracta de la primera exposició conjunta de la xarxa de museus d'art de Catalunya. Aquesta exposició l'hem produït conjuntament als museus de Sitges, amb el Museu d'Olot i amb el Museu de Valls. I, per tant, és una experiència de cooperació entre museus locals d'art del país. I això és una cosa que creiem que s'ha de remarcar. I aquesta primera experiència de cooperació entre museus d'art és, crec jo, també una aposta per redescobrir tot un art que d'alguna forma ha passat de certa manera desapercebut pel gran públic. Evidentment l'especialista no té les mateixes nocions, però el gran públic sí té la noció que l'art del segle XX és art abstracte i que la resta són coses com reminiscències antigues que s'arrosseguen d'alguna manera, no? Pot simplificar d'una forma molt bèstia, però és de fet el que el 90% del nostre públic probablement pensa, que l'art del segle XX, el gran art del segle XX, és l'art abstracte, i que l'art figuratiu és com una continuïtat o una cosa que ve de temps anteriors. I aquesta exposició, justament, i ells us explicaran molt millor que jo, el que fa és reivindicar aquest art figuratiu com un art també trencador, innovador i de primeríssima línia. I a més, és molt fàcil de percebre l'exposició, la integració que tenien aquests artistes catalans amb un context internacional. Fins a quin punt l'art català de principis del segle XX estava al rovell de l'ou, tant rovell de l'ou com París. Ara exageraria, diria que hi havia un eix Sitges París passant per Barcelona i Coll Lliure, i que aquí es va caure tot, potser exageraria molt, però alguna cosa de cert crec que hi hauria en una afirmació així de bèstia, en el sentit de que tota la innovació que es produeix en aquest primer terç apassionant de l'art universal té uns vincles fortíssims en Catalunya i amb els artistes catalans, i els artistes catalans hi són protagonistes i són innovadors, i moltes vegades figures que la gent pràcticament no coneix van ser xispes, ser motiu de regeneració de les formes artístiques, de creació de nous llenguatges, de... van influir en tot el que es colla a l'art universal. I bé, jo no m'enrotllo perquè no és el meu tema. En això, només dir-vos que l'exposició ha comptat amb la col·laboració de diversos museus i també de col·leccionistes particulars. Entre els museus que han col·laborat hi ha el Museu Picasso de Barcelona, que ens ha prestat l'Arlequí. Crec que és la primera vegada que surt del Museu Picasso, o almenys a Catalunya. I el tindrem aquí fins al mes d'octubre fent-nos companyia i dialogant amb tota la resta d'aquestes obres magnífiques que han seleccionat tant la nostra comissària Mariona Seguranes com el coordinador Ignasi Domènech. I bé, els hi passo amb ells la paraula, que són ells els que us ho expliquen.
Bé, bon dia. Senzillament explicar-vos que aquesta exposició planteja per primera vegada, vol posar la mirada per primera vegada en un context força desconegut. Com sabeu, una mica la història de l'art sempre és una mica reduccionista. Ens trobem en un moment entre l'any aquesta primera part del segle XX en el que de fet parlàvem de noucentisme i de vanguarda. Parlàvem de dues línies absolutament, podríem dir, diferenciades i des de fa uns anys hem començat a treballar en una altra línia, en el descobriment de tota una sèrie d'artistes que tenen un pensament, diguéssim, que va molt més enllà d'aquest noucentisme, que d'alguna manera podríem tancar clarament l'any 17, aquest noucentisme del graneta, del mar, etc. I el naixement d'aquest nou realisme, d'un realisme, podríem dir, avantguardista, d'un realisme que conviu amb l'avantguàrdia perquè és modern, perquè va molt més enllà dels dictats, podríem dir, de tota aquella ideologia de Prat de la Riba o d'Eugeni d'Ors, i gràcies a una sèrie de contactes internacionals veureu que molts dels artistes que tenim presents aquí són artistes que tenen, podríem dir, estan a París, que tenen la seva mirada posada a Itàlia també, i per tant fan una renovació del llenguatge que va molt més enllà del noucentisme. Durant molt de temps, i si agafem la literatura artística catalana, tots aquests artistes han estat com tardonoucentistes, sempre hi havia aquesta epítet del noucentisme. Avui en dia això, i aquesta exposició ho deixo una mica negre sobre blanc, no és ben bé així. El noucentisme s'acaba i el que es proposa són uns llenguatges renovats des de la figuració, des d'aquest realisme màgic que també acabarà sent després aquest realisme que ens porta cap al realisme metafísic i al surrealisme. Bé, dir-vos que, com deia el Pere, aquí hi ha una sèrie d'obres força importants, tot això ha sigut gràcies a la col·laboració entre aquests tres museus i a l'ajuda de la xarxa de museus d'art. No cal dir la peça aquesta de Picasso, però aquí hi ha obres molt poc conegudes perquè venen de col·leccions privades, són conegudes doncs, per als especialistes, però no l'espectador corrent no ha pogut veure-les mai. De tota una sèrie d'artistes amb un pes, veureu, específic molt important. Estem parlant d'Humbert, de Domingo, de Togores, tota una sèrie de gent que renovarà, com us dic, el llenguatge de l'art català d'una forma extraordinària, molt més enllà d'aquesta bossa, d'aquest espai en el que suposadament estaven posats, que era aquest noucentisme, i on evidentment no encaixaven. No encaixaven, però de fet la història de l'art a Catalunya tenia aquesta era una mica blanc i negre, avantguarda i noucentisme. L'avantguarda no podia ser figurativa, error, i error també considerar-los com a noucentistes. Jo no explico res més, crec que aquí qui ha fet, diguéssim, la feina, l'ideòloga del projecte és la Mariona, que és una mica el que us explicarà tot això. Gràcies.
Bé, hola, bon dia. Gràcies per venir. Aviam, el plantejament d'aquesta exposició, com ja ha apuntat el Pere Izquierdo i Ignasi Domènech. De fet, l'embrió d'aquesta exposició va sorgir en una exposició que vaig estar treballant sobre el Francesc Vayreda, i aquí tenim la peça del palco d'en Balà. La meva sorpresa va ser veure que en l'obra del Francesc Vayreda que ell el que fa és trencar amb l'estètica del seu pare, del Joaquim Vayreda, i buscar una cosa nova, té un àmbit molt clar sobre realisme màgic, i que hi havia una influència d'una sèrie de pintors del Novecento italià, com per exemple el Casorati. Per tant, vaig creure que allò era una taca petita que volia dir que hi ha molts altres pintors que estaven treballant en aquesta direcció. I realment, amb tota la recerca i la investigació, doncs, jo crec que el que demostra aquesta exposició és que existeix una figuració nova, un realisme màgic català, i que en el realisme màgic català hi ha dos escenaris en aquell moment, que és Catalunya, que tant podem dir Olot, Barcelona, Sitges, molts altres llocs, i l'altre seria París, perquè molts d'aquests pintors el que fan és viatjar a París. Veureu que l'exposició s'arrenca en un petit microàmbit, intro, que tenim el Torres Garcia, aquest esbós de la Catalunya grega, i el retrat de la Totot. Per què? Per marcar una cosa, que hi ha uns antecedents d'aquest classicisme modern que arrelen amb aquesta reivindicació, per exemple, del Torres Garcia, de mirar cap a l'antiguitat, cap a les arrels de la Grècia clàssica, les arrels del país, etcètera, etcètera, que després això es va implicar en la ideologia del noucentisme. Però també, en la mateixa direcció, esclata el cubisme, que és considerat com un classicisme modern. Penseu que a Ceret convivien plegats noucentistes i cubistes i avantguardistes amb total naturalitat, intercanviaven punts de vista estètics i convivien com una mena d'Arcàdia feliç. I aquests referents de classicisme, antecedents del classicisme modern, es replantejaran un cop al 1917, que és la data on comença tot el tram de l'exposició. És un any que, per una banda, la mort de l'Enric Prat de la Riba, tots els conflictes socials, convulsos polítics de la península de Catalunya, clar, hi ha tota una sèrie d'elements que fa que tots els referents que enteníem que funcionaven en el moment del noucentisme van per terra. L'estètica de l'Atzavara i de l'Oreneta doncs, ja no funciona, i tota una generació nova d'artistes, sobretot molts dels quals es formen a l'aula del Francesc Galí d'Assís, com el mateix Francesc Vayreda, l'Enric Cristòfol Ricard, el Joan Miró, estan buscant un nou art, un art nou. D'aquí també fa que surtin tota la sèrie d'agrupacions artístiques noves. Els Corbet, els evolucionistes, manlleven dins aquest nou panorama el manifest del Joaquim Torres Garcia, Art i Evolució, que el tenim a dins de la vitrina. Torres Garcia ho té claríssim. Els referents passats no li serveixen, i a ell el que li interessa és el present, és la realitat actual. D'aquí la seva proposta de pintura mural de la Catalunya industrial, que li tiren per terra, no? Però que està molt clar que van cap a una modernitat tota aquella generació, que a vegades la implicació política no ho veu dels mateixos ulls, però jo sempre dic que els pintors pinten i prou, i treballen amb la seva obra, no?, capficats, i buscant uns referents nous. L'altre personatge que també ideològicament intenta marcar moment és el Josep Maria Junoy. Josep Maria Junoy, teniu el llibre dins a la vitrina del primer àmbit, Artes i Artistes, que allà plegava obres com de pintors considerats noucentistes, com el Sunyer, l'Enric Casanovas, i amb els cubistes, el Picasso, el Juan Gris, el Breit, i després Junoy, en una sèrie de conferències, el que reivindica és un retorn a la Grècia clàssica. Hi ha una carta que Miró adreça a l'Enric Cristòfol Ricard, que li diu que ell no creu ni que hagin de seguir les referències al Torres Garcia, ni tampoc al Junoy, que de fet el Feliu Elias, en un article de l'APA, se li riu, diu, el retorna a l'Antico. No, no. Nosaltres hem de buscar un art nou. I quin és aquest referent d'art nou? Serà Picasso. Fixeu-vos-hi fins a quin punt Picasso es mou per ajudar a la gent que li interessa, que veu que fa coses interessants. Jo crec que també ens descobreix això, aquesta exposició.
Hem de dir, hi ha molt, està molt present aquesta idea, no? Els contactes de tots, la majoria d'ells amb Picasso, no? Sí, es podia dir com Picasso fent de...
I los suyos.
Fent sí. Picasso mentor.
Sí, és que el que acaba de... Clar, jo seguia la línia coreogràfica, però llavors...
Que saps de l'estona, no?
Jo em vaig posar molt amb els papers. Jo, clar, soc molt documentalista, i és que els papers també, la manera que pensen les persones, aquests intercanvis, veus com pensaven, actuaven, i dius, no hi ha res zerós, no? I que és una conferència estètica, però també personal, i després d'ajuda plegada, no? Perquè Picasso...
Els tentacles de Picasso cap als més joves, no?
Clar, també pensa que per aquell taller passava tot el món, no? Això és així, al carrer de la Guaití, ara l'home tenia la paciència de rebre tothom. Respondre no responia a ningú, també us ho he de dir, perquè cartes de Picasso als altres arxius no n'hi ha, és que no respondia. Trobaves cartes com el Llorenç Artig, no cal que em respongui, al final, no? O, és veritat, això també és molt divertit, no? Però ell, quan anava a veure, actuava, no? I si allò que els ensenyava l'interessava, els hi dava fils, els ajudava, vull dir que això queda també demostrat. Sí, i vulguis o no, doncs, es va creant un nou camí de concepte d'aquest realisme nou, no?
Què creieu que no s'havíem posat el focus tant en tots aquests pintors catalans en aquesta etapa que dèieu ara que ara això podrà obrir altres vies? Per què creieu que fins ara no s'havia fet?
Bueno, la investigació sempre obre noves vies. Cada un d'aquests pintors per això ha tingut molt bones antologies, tant el Domingo com el Josep de Togores. Vull dir, se'ls havia mirat per si sols, però la feina que dava era contextualitzar i el diàleg trebat. I això ha permès poder fer aquest diàleg i llavors et permet veure les coses des d'una altra òptica. Vull dir, també és una manera d'avançar conceptualment. Clar, cada investigació no parteix del no-res. Tens uns referents, veureu el catàleg i la bibliografia bastant extensa, perquè sense els treballs de molts altres autors això no seria possible.
I és una feina que els museus han de fer, recuperar, investigar. O sigui, els museus no només són una cosa que es visita. Darrere hi ha una feina immensa i que és la que ha d'aflorar cada vegada que hi ha exposicions, que és la d'anar renovant els discursos, investigant els fons. I això jo crec que la Mariona en aquest cas ha fet una feina extraordinària i la vull felicitar des dels museus també, per la part que ens toca.
Una mica reivindicar tot un moviment que potser estic molt valorat, en definitiva, no? Seria la conclusió?
Sí, i jo sempre penso que la feina amb la pintura catalana, si la fem nosaltres, no la farà ningú. I en aquest cas, diguem, de seguir més exemple dels italians, dels francesos, no? Quan fan tots aquests estudis amplíssims, no? I destinen recursos. I jo crec que els museus catalans en els seus fons tenen obres extraordinàries i en col·leccionistes particulars també. I és una pintura que cal aflorar i posar a la llum la importància a nivell de context europeu, perquè és que ells, ja t'ho dic, hi ha dos escenaris, Catalunya però París, i en aquells moments aquesta gent estaven a París però estaven exposant també en molts altres llocs.
I aquell París, sempre quedarà París com a gran centre de l'art. Gairebé París sempre surt en la influència de l'art europeu. Escoltaven Mariona Seguranyes, la senyora Seguranyes, que és comissària de l'exposició, d'aquesta exposició del Museu Maricel, que podran vostès veure fins al dia 13 d'octubre. En fi, ja ho dèiem, Hi veuran Picasso, hi veuran Dalí...
Sí, és que ja Sunyer, sí, un munt d'artistes que el que comentava ara la Mariona Seguranyes, que dels que hauran vist nombrosos quadres en altres exposicions antològiques, però difícilment els hauran vist exposats amb aquests companys de viatge, amb aquests companys de sala, generant o creant aquest diàleg, no? Aquest recorregut durant aquest període d'entreguerres en els que doncs buscaven aquest nou llenguatge artístic en un període doncs, on es movien entre el noucentisme i l'avantguàrdia i estaven ells que no acabaven de sentir-se probablement ni d'una banda ni de l'altra, i en Picasso com a gran referent, fins i tot mentor, podríem dir, d'aquests artistes en aquella època, amb un taller que explicava la Mariona Seguranyes per al que anàvem passant tots, que hauria d'haver estat interessant viure aquell moment de Picasso rebent els artistes.
De gent entrant, sortint...
Sí, molt, molt curiós. També alguna anècdota a explicar, com per exemple que en Picasso rebia... tots els artistes, els acollia, els ajudava si considerava que tenien futur i que feien les coses bé. Rebia moltes cartes però no en responia ni una.
Està bé.
Sí, aquestes coses d'artista.
D'artista,
no sé,
pròpiament sí. D'artistes. Molt bé, doncs aquesta exposició fins al 13 d'octubre al Museu de Maricel. Posteriorment la mostra viatjarà amb els museus de Valls i de la Garrotxa, amb Olot,
Exacte, que de fet ha estat doncs això, aquesta primera exposició en col·laboració amb la xarxa de Museus d'Art de Catalunya.
És aquesta una setmana de grans exposicions, perquè més enllà de la que ara els estàvem comentant, ahir recordin també se'n va inaugurar una altra a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Ens estem referint a aquesta mostra sobre l'escriptora xilena Maria de la Luz Uribe, esposa, com saben, de Fernando Crán, del dibuixant i humorista Fernando Crán. És una mostra prou interessant que, bé, descobreix probablement doncs, tot allò que va ser, i que no és poc, precisament, l'escriptora Maria de la Luz Uribe, i que mai ja es va demostrar perquè la biblioteca estava doncs, plena de gent doncs, per la inauguració d'aquesta mostra. Maria de la Luz Uribe, en tant que escriptora i també promotora del teatre, quants i quants joves i no tan joves doncs, recorden la figura de Maria de la Luz Oliver ensenyant teatre a Can Colapi, ensenyant teatre al Patronat, en fi, com a bé, gran amant de l'art en definitiva i d'una obra en concret com era la Comèdia de l'Arte. Doncs la figura de Maria de la Luz Oliver també molt present aquests dies a la biblioteca fins al dia 26 d'aquest mes, i encara una darrera qüestió sobre Mariluz Oliver, perquè el proper dia 29 de juliol a l'Espai Cultural Pere Stanfli s'ha programat un altre acte de record a Mariluz Oliver, ara que es compleixen, com saben, 25 anys del seu traspàs, de la seva mort. Us projectarà un documental que es diu Aunque no sea cierto, dirigit per Tate Arnau. És un documental en el que es descobreix d'alguna manera o altra allò que no es coneix tant de l'escriptora, de Maria de la Luz Oliver. És un documental que dura una mitja horeta i surten testimonis prou significatius com els seus tres fills. En fi, testimonis que parlen d'això, d'aquella Mariluz que un dia va deixar uns papers a l'interior d'un calaix i aquells papers ara han sortit i aquells papers desvetllaven doncs probablement aspectes de la manera de ser de Mariluz Oliver desconeguts per la seva pròpia família. En qualsevol cas, és un documental prou interessant que, com els dèiem, es presentarà el proper 29 de juliol, finals d'aquest mes, a l'Espai Cultural Pere Stanfli. El documental, repetim, es diu Aunque no sea cierto i està dirigit per Tati Arnau, que estarà present com a directora del documental el proper dilluns, dia 29, a l'Espai Cultural Pere Stanfli. I amb això gairebé arribem a les 11 del matí. Carola, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Aquesta segona hora que ha ballat i ha cavalcat entre la visita del conseller Bargalló i aquesta gran exposició sobre el realisme a Catalunya. D'aquí uns moments tornem, després de les notícies en connexió amb els butlletins informatius de Catalunya Informació, temps per les receptes de cuina. Avui la Marta Sanahuja que ens porta un plum cake de nabius i de llimona. I després, en setem, nova secció d'estiu, Sitges a les xarxes. Fins ara. Thank you.